Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Ahir, 8 menors espanyols van ser detinguts per un nou cas de presumpta agressió sexual, en aquest cas al municipi de Crevillent, al País Valencià, a una nena de 13 anys, tot plegat només 5 dies després que es conegués un 8è atac sexual en grup a una menor a Badalona l'any passat. Totes aquestes agressions es van registrar durant el 2022, any en què la Fiscalia, ho explicàvem l'altre dia en aquest programa, ha alertat que es va investigar un 45% més d'agressions sexuals comeses per menors d'edat. Precisament, a la caravana, en parlàvem aquest dimarts amb el catedràtic en Psicologia Forense de la Universitat de Barcelona, Antonio Andrés Puello, que ens feia, si m'ho permeten, una lliçó magistral sobre com abordar aquest tipus de casos. És evident, i sobraria dir-ho, que les víctimes ho són pel sol fet de ser-ho, d'haver patit l'agressió. Però hi ha els agressors. Com hi actuem? Com hi ha d'actuar la justícia? La justícia sí, però sobretot com hem d'actuar els mitjans? I encara, com ha d'actuar l'opinió pública? Són agressors i víctimes alhora? Us recomano que recupereu la xerrada de dimarts amb el catedràtic perquè podríem sortir d'alguns d'aquests dubtes abans d'alçar la veu abans d'hora i perjudicar encara més en tots aquests casos. La pregunta, però, la gran pregunta, és com frenem aquesta onada. Antonio Andrés Puello ens parlava d'educació, molta educació i atenció personalitzada en un món cada vegada menys despersonalitzat. Perquè si els nens ho fan, com en diem al llenguatge popular, és perquè els nens ho veuen. I si els nens ho veuen, el problema el tenim tots com a societat. Passa un minut, gairebé dos de les 8 del matí, i qui pujarà a la caravana un dia com avui? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. Avui, quan faltin pocs minuts per arribar a les 9 del matí, parlarem de tot el que ha passat durant la sessió d'investidura fallida d'Alberto Núñez Feijó amb Gerard Pisarello, primer secretari de la Mesa del Congrés i diputat de Sumar. Just després saludarem també el diputat al Congrés per al PSC, José Zaragoza. A les 10 del matí coneixerem la història de Canòlic Prats, una violinista que dona classes als presos de la mà de Ruth Caral i, com sempre, les seves històries de superació que ens fa conèixer cada setmana. Aquest dijous, a la secció de Ciència, ens visitarà el cap de Gastroenterologia i Motilitat i adjunt de l'àrea de malalties digestives de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Ell és el doctor Jordi Serra per parlar del Cíbol, sobre el creixement bacterià a l'intestí prim. A les 11 del matí, a On són les dones, escoltarem la veu de la sòcia treballadora de les Mercedes, Adriana Serra. Tot just després us presentarem l'última pel·lícula que s'estrena demà a Netflix, Nowhere, i que en parlarem doncs, amb la seva protagonista, l'actriu Anna Castillo. I a partir de les 12 seguirem parlant de cinema amb Víctor Rodrigo. Obrirem una nova consulta a l'espai Viure en Salut amb el doctor Jacinto Valverde. I com cada dijous, Rafa Laguna ens tornarà a explicar i recomanar alguns dels millors videojocs del mercat. El programa, com sempre, l'acabarem amb la girocleta i el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Vinga, bé, i a aquesta hora coneguem els titulars més rellevants de la jornada. Xavi Toscano, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Els partits independentistes i els comuns obligaran el PSC a posicionar-se sobre l'amnistia en el ple que se celebrarà demà al Parlament de Catalunya.
Sí, perquè els quatre partits han presentat pel seu compte propostes sobre aquesta futura llei d'amnistia. Durant el dia d'avui, però, podrien arribar a un consens perquè demà se'n voti una de sola.
Tot això el mateix dia en què Alberto Núñez Feijó no ha passat la prova de foc i perd la primera votació per ser investit com a president del govern espanyol. Era un resultat, però, esperable.
Sí, el líder dels populars s'ha quedat amb els 172 vots, 4 per sota dels 176 que necessitava. Demà tindrà una nova oportunitat on necessitaria majoria simple. Tot fa pensar que, com que no té el suport també, es quedarà sense prosperar aquesta votació.
I Càritas denuncia que l'actual llei d'estrangeria discrimina els migrants perquè els tracta com a objectes que només han de servir per treballar.
L'entitat reclama canvis a la norma per evitar que aquestes persones es vegin abocades a la precarietat i a la pobresa per culpa de la seva situació administrativa.
Avui es coronarà la torre de l'evangelista Joan de la Sagrada Família amb la col·locació de la figura de l'àliga.
Amb això s'acabarà la construcció de les quatre torres dels evangelistes de la Sagrada Família després que ahir es coroneix la torre de l'evangelista Mateu. Ara, el dia clau que s'espera serà el dia 12 de novembre, que és quan se celebrarà una missa de benedicció que marcarà l'inici de les il·luminacions de les quatre torres.
I atenció als esports, perquè el Girona és el nou líder en solitari de primera divisió. Ana Closa, bon dia.
Bon dia. Els blanquivermells continuen fent història i a la jornada 7 de la Lliga són ells qui regnen a la competició després d'una remuntada contra el Villarreal.
I el Real Madrid, per la seva banda, també fa els deures i s'enfila fins a la segona posició.
Els blancs van guanyar fàcilment contra les Palmes a casa per un 2-0 i ara estan a un punt del Girona, que és el líder, i a un del Barça, que és tercer.
Anem cap a la cara B de l'actualitat. De què ens parlaràs avui, Núria?
De la nova estafa de moda entre els ciberdelinqüents. Atenció, perquè en aquest cas els afectats no només som les víctimes de l'estafa, sinó també la Policia Nacional.
8 i 5 minuts, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, doncs a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Començant la jornada amb fred o fresca a les comarques de l'interior. Ara mateix 13 graus a Lleida, també a Girona. En canvi, a la costa són una miqueta més altes, 19 graus a Tarragona, 20 a la ciutat de Barcelona. I tot i aquesta fresca o fred d'ara de primeres hores del matí, això contrastarà i força amb l'ambient calorós del centre del dia, perquè avui esperem màximes d'entre 26 i 31 o 32 graus. Per tant, ambient de ple estiu al centre de la jornada, amb calor i amb xafogor a la costa. Ara aquest matí amb algunes boirines a punts de l'interior del litoral que s'aniran dissipant, però en general serà un dia força assolellat. A la tarda apareixeran núvols alts sense cap mena d'importància, que no arribaran ni tan sols a tapar el cel. I el que estem explicant per avui dijous també és vàlid de cara als propers dies, tant divendres com al cap de setmana, fins i tot al cap de setmana, amb temperatures màximes més altes, valors que es podrien enfilar fins als 33 o 34 graus els propers dies.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Àlex Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia. Algunes vies de l'àrea metropolitana registren moltes aturades a aquesta hora. Destaquem l'A2 amb 6 quilòmetres des de Sant Andreu de la Barca fins a l'enllaç amb la B23 en sentit Barcelona. La mateixa B23, 5 quilòmetres més ara des de Molins, o l'autopista del Vallès amb els trams de més de 4 quilòmetres en els dos sentits de la marxa des de Montcada i Reixac. També ha augmentat la congestió a les rondes. Ara la litoral en tot el tram entre els nusos del Besòs i de la Trinitat amb cues en sentit nord i 7 quilòmetres més cap al sud des de Sant Adrià del Besòs. A la Ronda de Dalt ara hi ha 6 quilòmetres més des de Santa Coloma i el Nus fins al tram de la Vall d'Hebron. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Àlex. I aquí també saludem a aquesta hora és a Rafa Sanauja. Rafa, què tal? Bon dia.
Bon dia, Trias.
Hola, hola.
Hola.
Perdona una cosa. Saps què funciona malament també avui? Ai. Un altre cop?
No.
Què? Sí? Sí, home. I tant, retards de gairebé 10 minuts a la R1, R3 i R4.
Vaja.
Incidència avui a l'Hospitalet.
No se podia saber.
Seran de Rodalies.
Sí, sí. Però és puntual, no, això, normalment. Quan va ser l'últim dia que va
ahir.
Passar?
Ahir.
Ah?
Sí, sí.
Val.
Ahir.
Sembla que feia molt.
Sí. Vols que et vaticini quan tornarà a passar?
Demà?
Per exemple.
Bueno. Aquí fins a Poblet com aneu, en Rodalies?
En Rodalies.
Perfecte.
Sí.
Tot anirà bé.
Sí. En fi, aquí li donem el bon dia avui.
Doncs avui tothom pensarà en el Girona, en els jugadors, en l'entrenador, en Pere Guardiola, i segur que tots ells tenen un bon dia com a líders en solitari de la Lliga. Però jo vull enviar-li el nostre bon dia a una persona tal vegada no suficientment valorada. És el professor o professora, ho desconec, de català de Miguel Ángel Sánchez Mitchell, l'entrenador del Girona, per dues coses. Primer, per una tasca ben feta.
Sí.
Aquest home, Mitchell, va a camí de publicar un poemari en català, no? Cada vegada ho fa millor.
Sí.
Dos, perquè tinc la sensació que des que Mitchell té el català dins, l'equip va molt millor. Per tant, és que el català, l'ofici, el seny, la saviesa catalanes passen pel professor de català de Mitchell. Bon dia per ell o per ella. No sé.
La gesta aquesta del Girona es coneix ja com la Michelada.
La Michelada?
La Michelada,
La Michelada.
Ja, després de la Xavineta llegó la Michelada.
La Michelada.
Té nom de plat argentí, això,
La Michelada.
Ponga-me una Michelada.
Sí, i és molt picant. Té pinta de ser molt picant. Sí. Amb guindilla.
Sí. Va, qui necessita de vitamines aquest matí?
A veure, vitamines per a Disney Plus, Sí, perquè han fet una cosa molt bé. Han realitzat una sèrie titulada Rellegint Mafalda, que traça els passos de la història de l'estimat personatge de Kino. La sèrie documental original explica la història de la icònica historieta i les fonts d'inspiració. Fins aquí tot bé?
Sí.
No només bé, ens emociona que existeixi.
Absolutament.
Però vitamines per què? Perquè de moment només està disponible a Disney Plus Llatinoamèrica. Ahir vaig entrar amb tota la il·lusió buscant-lo. I no, Disney, si us plau, Mafalda és universal, vitamines per vosaltres i que arribi ja tothom la sèrie doblada, efectivament, si us plau, o subtitulada, perquè si tots parlen argentí profund no entendrem absolutament res. Visca Mafalda.
Absolutament.
Sempre Mafalda. Visca Mafalda.
Sempre Mafalda. Sí, sí, sí. A qui no li arrencarà avui el cotxe?
A Sánchez Íñiguez Herminio Rufino.
Sánchez Íñiguez Herminio Rufino. Sí. No. Perdón. Perdón.
Sí, no.
Sí, no. Perdón. Sí, no. Sí. Aplaudiments.
Sí, sí, va ser.
Aplaudiments de la gent que s'alegra d'un error.
Absolutament.
Al Congrés, el diputat del PSOE per Terol, per cert, sí, que ahir, per uns interminables segons, va trencar la disciplina de partit i va votar sí en lloc de no, després que la secretària segona de la mesa del Congrés, Isaura Leal, està molt bé posar una persona que es diu Leal com a secretària d'una taula, s'equivoqués en llegir... Home, clar, no te la jugues. S'equivoca en llegir el seu primer cognom, ja que en lloc de Sancho ha dit Sánchez. Ell mateix va aclarir que tot l'embolic va ser perquè la seva afirmació inicial era en resposta al seu nom, no al vot. Sí. És com es va equivocar, va dir no, no. Però, clar, semblava que estava dient no a... bueno, exacte. Impagable si tenia...
Acabes de fer un Íñigo Rufino?
Bueno, clar, la notícia es fusiona amb el locutor.
Íñigo Rufino podria ser el nou... com es deia, aquell diputat del Partit Popular?
Clar, aquell que s'equivocava cada dos per tres.
Sí, sí, un clàssic.
Algú ens ho dirà. Impagable si tenia ocasió de recuperar les imatges, la mirada que li llança el company d'Escó, el que està al costat, que està com distret i quan escolta la resposta diu, què has fet? Sí. És divertit. I com el mateix diputat de Terol mira Pedro Sánchez com dient, ai, fa una mirada ràpida a Pedro Sánchez com dient, ai, ai.
Lo siento mucho, ai, me he equivocado, no volveré
a
morir.
Ai, a veure si s'ha enfadat molt el Pedro. Doncs aquesta, amb aquests antecedents és probable que no li arrenqui el cotxe avui.
Va, gràcies, Rafa. Anem a la informació del dia.
La caravana, l'informatiu.
Va, avui us comencem explicant que els partits independentistes i els comuns obligaran el PSC a posicionar-se sobre l'amnistia en el ple que se celebrarà demà al Parlament de Catalunya. Els quatre partits han presentat pel seu compte propostes sobre aquest aspecte i durant el dia d'avui podrien arribar a un consens perquè demà se'n voti una de sola. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia, demà serà una prova de foc pel PSC que s'haurà de posicionar sobre l'amnistia. Junts i Esquerra demanen una llei que suposi deixar sense efectes els delictes relacionats amb l'independentisme, mentre que la CUP aposta directament per recuperar la llei que van registrar els tres partits al Congrés el 2020. Els comuns, per la seva banda, diuen que l'amnistia servirà per posar fi a la judicialització de la política a Catalunya. Els quatre partits tenen fins avui a les 5 per registrar, si ho volen, una proposta conjunta sobre aquest àmbit. El PSC, de moment, es limita a dir que aposta pel diàleg dins de la Constitució.
I és que precisament el PSC va amb peus de plom sobre l'amnistia i opta per no parlar-ne durant la segona jornada del debat de política general que se celebra aquesta setmana al Parlament.
Enmig de les negociacions per a la investidura, el PSC ha optat per deixar en un segon pla l'amnistia i el referèndum i avisa Esquerra que no tiri milles amb aquests dos aspectes perquè encara no hi ha cap acord tancat. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, para els peus a Pere Aragonès, que va fixar, recordem, en el seu discurs el 2027 com a horitzó màxim per haver pactat les condicions per un referèndum amb l'Estat.
Compte en tirar pel dret. Compte en tirar pel dret. No ens va bé. Generositat, tota ingenuïtat. No avançar amb coherència pel camí del diàleg, pel camí de la convivència, pel camí de respectar-nos tots, tots. Reconeixem a Catalunya plural sense cap mena de dubte. Sense cap mena de dubte. Tirar pel dret, no.
Això sí, Salvador Illa llarga la mà, com va fer l'any passat per aprovar els pressupostos de l'any que ve, mentre que els comuns demanen calma a Aragonès després que mostrés convençut que Carles Puigdemont tornaria a Catalunya amb aquesta llei d'amnistia. Escoltem la seva portaveu, Jéssica Albiach.
Seria bo no donar les coses per fetes. Estaria bé no parlar en nom dels altres. Encara estaria millor no convertir les negociacions ni en una cursa ni en una competició.
I un cop acabi el debat de política general al Parlament i la previsible investidura fallida de Feijóo, s'acceleraran ara les converses sobre l'amnistia.
I mentre el PSC es mostra disposat a arribar a un acord per als pressupostos, Junts demana eleccions. De fet, el partit ha registrat una proposta de resolució perquè divendres el Parlament voti sobre la falta de suports parlamentaris del govern de Pere Aragonès.
La votació probablement tirarà endavant perquè partits com el PSC i els comuns també n'han registrat una en aquest sentit. El portaveu de Junts, Albert Batet, exigeix a Aragonès que o canviï el rumb del seu govern o cal que convoqui eleccions.
Davant d'un govern apagat, amb una enorme debilitat, amb una ineficient gestió i amb una manca de credibilitat per la negociació amb l'Estat espanyol, només pot tenir sentit esgotar aquesta legislatura si hi ha un canvi de rumb, on només li quedarà l'alternativa indefugible de convocar eleccions, president. O rectificació o eleccions.
Davant aquestes crítiques de Junts sobre la falta d'acció independentista, el president els convida a seure's a la taula de diàleg amb el govern espanyol.
El govern hi ha de ser i vol ser-hi molt acompanyat. I en aquesta nova fase crec que hem de poder dibuixar una nova etapa en què els que coincideixin amb el què i amb el com amb el que defensa el govern puguem compartir espai i banda a la taula de negociació.
Malgrat aquestes diferències, Junts i Esquerra han presentat tots dos una proposta perquè Catalunya pugui votar la independència en un referèndum acordat amb l'Estat.
I a tot plegat, la CUP considera que ara mateix a Catalunya no hi ha les condicions per celebrar un referèndum d'autodeterminació per la inacció del govern de la Generalitat.
Ho deia també ahir en aquest ple la diputada Laia Estrada, que ha acusat el president aragonès de no treballar prou perquè Catalunya hi hagi el clima institucional i social perquè pugui haver-hi un nou referèndum. Per això l'ha instat a remengar-se de cara al futur.
En l'actual marc de negociació no hi ha recorregut per aconseguir el reconeixement del dret a l'autodeterminació. Per més que el PSOE digui que s'obre a negociar amb Junts i amb Esquerra, no hi ha les condicions internes que permetin negociar un referèndum d'autodeterminació ni ara ni més endavant com estan plantejant, si és que mantenen la seva estratègia.
A l'altre costat de la balança, Ciutadans i el Partit Popular carreguen contra els socialistes per estudiar concedir l'amnistia als independentistes.
Els dos partits, per fer-ho, apel·len al primer secretari del PSC, Salvador Illa, perquè es faci enrere i no acabi beneficiant els independentistes. Escoltem a Carlos Carrizosa, de Ciutadans, i Alejandro Fernández, del Partit Popular.
Señor Illa, nuevamente, y apelo a usted muchas veces hoy, aprovechen el poder del socialismo para frenar en Cataluña Esquerra Republicana a Junts y las pretensiones de Pedro Sánchez, y no para darles alas.
Decía usted textualmente, quiero que quede muy claro, con el Partido Socialista en el gobierno no habrá ni amnistía ni nada de eso. Reconozco que la expresión ni nada de eso me inquieta un poco viniendo de usted. Vaya usted a saber qué es, a lo mejor un día nos lo explica. Pero bueno, usted sabrá en el camino en el que se quiere meter.
I tot això passava al Parlament de Catalunya mentre a Madrid el Congrés dels Diputats votava en contra d'investir president del govern el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que s'ha quedat amb els 172 vots, 4 per sota dels 176 necessaris.
I per això Feijóo se sotmetrà demà a una nova votació. En aquest segon torn necessitaria majoria simple, és a dir, més vots a favor que en contra per ser investit, però previsiblement es quedarà amb els mateixos suports. El candidat popular va tancar ahir el debat d'investidura retraient el silenci del president Pedro Sánchez.
Ha preferido escapar para no decir la verdad. La verdad sobre sus negociaciones, sobre las exigencias a los que está sometido, sobre su posición en la amnistía, en el independentismo y en la financiación ideológica de todo ello. Quien calla, otorga, señor Sánchez.
I Sánchez, a més a més, rient des del seu escó.
Sí. Un riure.
Avui és molt gràfica la portada que fa el diari Ara.
Sí, senyor.
Que Feijóo fracassa amb una foto de Pedro Sánchez rient.
Rient...
A Carona en un gat.
Sí, gairebé.
Un birmano.
Va, la votació d'aquest dimecres ha engegat, per tant, el calendari electoral. Des d'ahir, en el moment en què es va anunciar el resultat, es va obrir un termini de 2 mesos, és a dir, fins al 27 de novembre, per a una nova investidura. Si no s'arriba a aquesta data amb un nou president, es convocaran automàticament eleccions, que serien el diumenge 14 de gener.
I les reaccions davant del fracàs de la primera votació de la investidura no s'han fet esperar. El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha assegurat que el líder del Partit Popular ha sortit de la primera votació del seu debat d'investidura com hi va arribar, com a líder de l'oposició.
Es que no es creíble cada vez que hace un anuncio y cada vez que sobre ese anuncio quiere definir una posición política. Feijóo no es creíble, no lidera, no tiene posición propia, insulta cuando él habla de respeto y por lo tanto, pues bueno, sale de aquí como llegó.
Per cert, que si aquestes eleccions s'acaben fent el 14 de gener, tindrem campanya just després de Nadal, per Cap d'Any estarem en campanya electoral.
Campanya quan comença l'estiu, campanya quan acaba el Nadal...
Els Reis. Genial. Ens portaran els Reis una campanya electoral.
Tot bé.
I a tot plegat, la portaveu de Sumar al Congrés, Marta Lois, ha demanat al PSOE que treballi perquè hi hagi un govern de coalició el més aviat possible.
Lois ha recordat que els ciutadans espanyols no poden esperar i que cal parlar dels problemes reals de la gent, de l'augment del preu de la compra i també de l'augment de preu dels combustibles. La portaveu de Sumar ha afegit que s'acabarà una etapa i que, per tant, és moment que tan aviat com sigui possible en comenci una de nova, amb la investidura per un nou govern de coalició progressista que tingui com a objectius pujar salaris, reduir el temps laboral i apostar per una agenda conjunta en matèria laboral i social, és a dir, treballar menys i cobrar més.
Mentrestant, el govern espanyol ha demanat a l'Europol clarificar els extremismes violents amb l'objectiu de desvincular l'independentisme del terrorisme, tal com feia l'informe anual de l'Agència Policial sobre la situació del terrorisme a la Unió Europea.
Recordem que aquest informe vinculava l'independentisme al terrorisme, era el de situació i tendències del territori del terrorisme a la Unió, publicat el mes de juny, i que apuntava l'independentisme català i basc com els més actius i violents de l'Estat. La petició del govern espanyol arriba després que Junts ho demanés arran de les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez.
I encara amb clau política, les desavinences a l'Ajuntament de Ripoll es fan més paleses que mai després que l'alcaldessa de la ciutat, Sílvia Orriols, i els seus regidors d'Aliança Catalana s'hagin quedat sols defensant un manifest sobre els atemptats del 17 d'agost.
La proposta es va presentar al ple que es va celebrar aquest dilluns i parlava d'estar al costat de les víctimes alhora que alertava del radicalisme islàmic a Catalunya i del perill de nous atemptats, entre d'altres aspectes. Tots els grups de l'oposició han expressat el seu desacord en el contingut, coincidint només amb el missatge de fer costat a les víctimes, i han acusat d'haver-ho impulsat de forma unilateral. Unes formes que, segons han advertit des del PSC i Esquerra, que portaran a no poder governar en els propers mesos, atès que estan en minoria de tenir 6 dels 17 regidors.
I el magistrat de l'Audiència Nacional, Francisco de Jorge, ha citat a declarar com a investigats l'exentrenador de la selecció espanyola femenina de futbol, Jorge Vilda, el director de la selecció masculina, Albert Luque, i el director de màrqueting de la Federació Espanyola, Rubén Rivera, en el cas del petó de l'expresident de la Federació, Luis Rubiales, a la futbolista Jenny Hermoso.
Luque i Rivera estan citats a declarar com a testimonis, però ara tindran la condició d'investigats perquè suposadament van coaccionar a Hermoso perquè retirés l'acusació contra Rubiales. Avui dijous estan citats a declarar com a testimonis la cap de premsa de la selecció femenina, Patricia Pérez, i l'exdirector d'Integritat de la Federació, Miguel Cava.
Vinga, va, altres qüestions, perquè les famílies dels alumnes de Catalunya insisteixen que el val escolar impulsat pel govern no serveix perquè estalviïn diners en la compra de material escolar, perquè igualment han de seguir pagant una quota a les escoles.
Ho va dir ahir en aquest mateix programa la presidenta de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes, Belén Tascón, que va afirmar que aquests 55 milions que costarà aquest xec escolar s'haurien de destinar directament als centres.
Que aquests diners, aquests 55 milions d'euros, vagin destinats a la partida de despeses de funcionament de centre, de manera que aquests diners anessin als centres educatius, els centres educatius el que poguessin fer seria reduir o eliminar aquestes quotes de material escolar. D'aquesta manera, doncs, el govern faria dues coses. Per una banda, doncs, fer que la distribució sigui equilibrada, o sigui, vagi als centres, no?, que són els que donen el material, i per una altra banda, doncs, complir, doncs, amb el mandat constitucional de que l'educació ha de ser gratuïta.
I preguntada també per la valoració que en fan d'aquest nou curs, Belén Tascón lamenta que no s'està avançant encara en temes importants, com són l'educació inclusiva, ni tampoc en la modificació del decret sobre menjador escolar, que, segons va explicar, està desfasat des de l'any 93.
I atenció, perquè Càritas denuncia que l'actual llei d'estrangeria discrimina els migrants perquè els tracta com a objectes que només han de servir per treballar. L'entitat reclama canvis a la norma per evitar que aquestes persones es vegin abocades a la precarietat i a la pobresa per culpa de la seva situació administrativa. Ens ho explica tot plegat Pau Massi. Sí, bon dia.
Bon dia. L'entitat demana més implicació a l'administració per resoldre aquesta situació. Per exemple, agilitzant els tràmits perquè les empreses puguin contractar persones migrants que no tinguin tota la documentació. Ho reclama Elisabet Orenya, cap de migració de Càritas Diocesana de Barcelona.
Contractar una persona en situació administrativa irregular és possible. És una persona més quan el mercat laboral s'està queixant de manca de mà d'obra per determinades ocupacions. Ara, li hem de demanar a les oficines d'estrangers que siguin àgils en les tramitacions. No és possible que presentis una oferta i que aquesta regularització pugui trigar 6-8 mesos en total en tenir una resposta. I moltes vegades és això el que les empreses no poden esperar.
Durant el 2022, l'entitat diocesana ha acompanyat més de 1.600 persones per regularitzar la seva situació administrativa. La meitat de les persones ateses per Càritas no tenen tots els documents en regla, una situació que ha augmentat molt els darrers anys.
Gràcies, Pau. Més notícies. Avui culminarà la coronació de la Torre de l'Evangelista Joan de la Sagrada Família amb la col·locació de la figura de l'àliga. Amb això s'acabarà la construcció de les quatre torres dels evangelistes del temple, després que ahir es coronés la Torre de l'Evangelista Mateu Xavi.
I aquestes quatre torres estan coronades, recordem, per les quatre figures alades del tetramorf, que són obra de l'escultor Xavier Medina Campeny, amb les quals la iconografia cristiana ha representat els narradors de la vida de Jesús. L'any passat ja es van culminar les torres de Marc i Lluc, que tradicionalment es representen amb un lleó en el cas de Marc i en un bou en el de Lluc. Ara el dia clau serà el dia 12 de novembre, que és quan se celebrarà una missa de benedicció que marcarà l'inici de les il·luminacions de les quatre torres, que estaran enceses fins després de les festes de Nadal.
Més temes a aquesta hora. La firma d'hipoteques per la compra d'una vivenda es va reduir en un 18% interanual al juliol, el cinquè mes consecutiu, amb una caiguda de dos dígits, i el sisè total, el temps que el tipus d'interès mitjà d'aquests préstecs va pujar més d'un punt, fins al 3,2%, i va ser el més car des de l'agost del 2016.
Segons les dades que va publicar l'Institut Nacional d'Estadística, el mes de juliol es van inscriure gairebé 30.000 hipoteques noves sobre vivendes als registres de la propietat. El 42% d'elles de tipus variable i el 57% de tipus fixa.
I un darrer punt econòmic, les llars catalanes han pagat 280 euros més d'IVA en els dos últims anys per l'impacte de la inflació.
Així ho revela un estudi elaborat per Funcas, que és un centre dedicat a la investigació econòmica i social. Aquest estudi recorda que el 2021 i el 2022 van ser anys en què l'Estat va augmentar de manera extraordinària la recaptació d'impostos a causa de l'escalada de preus. La xifra catalana es troba lleugerament per sota de la mitjana estatal, que és de 297 euros. La dada s'enfila fins als 350 euros per una família amb un nivell de despesa similar a la renda mitjana de l'Estat del 2022, que és de 32.200 euros. L'informe apunta que aquest augment d'IVA va afectar més en els municipis petits i les llars amb menys capacitat de despesa per l'impacte de l'impost en el preu dels aliments i l'energia.
I a Girona ja es treballa sobre com administrar recursos per pal·liar la greu situació de sequera. Aquest dimecres s'ha constituït la taula territorial de l'aigua amb l'objectiu de contribuir a planificar la gestió de recursos i les prioritats d'inversió.
Liderada per la delegació de la Generalitat, aquesta taula aplega més d'una trentena d'entitats en un front comú per afrontar la crisi climàtica. La delegada del govern a Girona, Laia Canyigueral, ha remarcat que en l'escenari actual i amb les previsions de futur, l'aigua s'ha convertit en un bé essencial però escàs i, per tant, s'ha d'aprendre a utilitzar-lo.
Hem de treballar amb una nova planificació de la utilització de l'aigua. L'aigua és un bé essencial i escàs. I això és algo que ens hem de posar al cap totes i tots plegats. Per fer-ho, el govern inverteix, el govern planifica i fa inversió en infraestructures cabdals.
Per això que Nyiguera el remarca que administracions, sector econòmic, social i entitats de defensa del territori compten des d'ara en un espai de trobada per definir les estratègies i impulsar mesures per a l'estalvi d'aigua i la reutilització dels recursos existents.
I en l'àmbit sanitari, l'Associació contra el Càncer a Barcelona demana posicionar la recerca oncològica com a prioritat nacional per aconseguir el 70% de supervivència el 2030.
L'associació adverteix que no hi ha una estratègia clara en recerca del càncer a l'Estat espanyol i reclama que els investigadors tinguin les mateixes oportunitats i condicions que altres investigadors d'altres països. L'associació demana augmentar el finançament i la participació espanyola en projectes que serveixi per donar suport al talent investigador durant tota la seva carrera i incrementar així la capacitació de professionals clínics arreu del territori per aprovar els resultats dels pacients.
I encara en àmbit sanitari, una veïna del Prat de Llobregat de 76 anys és la primera persona resident a l'àrea metropolitana de Barcelona amb un possible diagnòstic de febre del Nil Occidental, una febre causada per un virus en expansió a Espanya i que aquest any ha provocat també els dos primers casos a la Comunitat Valenciana.
La dona va ingressar a l'Hospital de Bellvitge i després va haver de ser traslladada a l'UCI. Ara es recupera en un centre sociosanitari perquè, més enllà de la infecció, presenta un estat de salut delicat. El cas està declarat com a probable per la dificultat de fer el diagnòstic definitiu i de moment encara no s'han rebut els resultats del laboratori que han d'acabar de certificar si pateix febre del Nil o no. Mentrestant, el Departament de Salut ja ha alertat a tots els CAPs i també als hospitals per si hi haguessin nous casos. Fins ara, però, no se n'han detectat cap més.
I bones notícies per tots aquells que agafin tren i metro a l'estació de Sants, perquè s'instal·laran dos ascensors dins d'aquesta estació per connectar les andanes de tren i metro sense necessitat d'haver de sortir al carrer.
Els treballs començaran aquesta tardor i s'allargaran durant 13 mesos. En concret, un ascensor connectarà el vestíbul de trens de Rodalies, mitja distància i alta velocitat amb el de la línia 5 de metro, i un altre connectarà el vestíbul de la línia 5 amb l'andana de la mateixa línia. He vist que feies cara, Joan, estranyat, que normalment la gent, per si no ho entès, normalment si vens de Rodalies i agafes la línia 5, no cal sortir al carrer per agafar el metro, però sí per agafar l'ascensor.
Val,
per tant, el que es farà és un ascensor a dins.
És posar l'ascensor a dins. Perfecte. A tot plegat ja hi ha data per l'encesa. No, no, m'ha encantat aquesta...
Bon apunt.
Aquesta clarividència. T'he
vist la cara i digues...
Perfecte, perfecte.
Estaves pensant, a veure, Sants, no?
Sí, sí, sí.
El
sí.
Preu del...
Ara només falta escurçar el transport de Passeig de Gràcia.
Home,
el preu per anar al bany continua sent un euro?
Sí, continua sent un euro.
Val, perfecte.
Sí, sí. Curro.
He de dir que són dels meus banys preferits de la ciutat.
Ah, sí? O sigui, tu els pagues a gust.
Jo els pago molt a gust.
I feliç.
Sí, sí, sí. Els meus són els d'un centre comercial. En fi, ja parlarem.
Els meus són d'aquí, de Ràdio Estel. Sí, estan fantàstics. Sí.
Va, tot plegat, ja hi ha data per l'encesa de llums de Nadal a la ciutat de Barcelona. Serà el dia 23 de novembre i, com a novetat aquest any, l'encesa oficial es farà des del Passeig de Gràcia.
Barcelona encendrà els llums de Nadal des del centre de la ciutat i no des d'un eix comercial de barri, que era la tònica habitual que feia servir el govern de Colau. Per tant, ara Jaume Collboni ha apostat per ubicar l'acte oficial d'inici de campanya nadalenca al mig de la ciutat, als Passeig de Gràcia, amb motiu dels 200 anys d'aquest carrer. L'última vegada que les llums es van encendre des d'aquest passeig va ser durant el mandat de Xavier Trias.
I les universitats catalanes tornen a destacar en el rànquing sobre les millors universitats del món. La Universitat de Barcelona ocupa la posició 152 i és la primera universitat estatal que hi apareix.
De fet, escala 30 posicions respecte a l'any anterior en aquesta classificació, que aquest any ha actualitzat la metodologia i ha incorporat nous indicadors. Les universitats de l'Estat que la segueixen són l'Autònoma de Barcelona i la Pompeu Fabra, les dues en el rang 201-250. La Universitat d'Oxford, per la seva banda, manté el lideratge del rànquing com la millor universitat del món.
Més qüestions. Un jove de 21 anys ha estat detingut després d'agredir tres vigilants a l'estació de Sants a Barcelona. L'agressor intentava colar-se a la zona dels trens d'alta velocitat.
L'home hauria mossegat a la mà un dels vigilants, que ha patit lesions en un dit. A un altre vigilant li ha donat un cop de puny i el tercer ha rebut un cop a la cara. Els vigilants han avisat els Mossos i aquests han detingut. Això, tot això ha passat aquest dimecres al vespre. Segur que sortia del lavabo de Sants.
Sí, sí, sí. O intentava...
I no li havia agradat.
O intentava agafar un ascensor que no existia. Podria ser, podria ser. Encara no existia.
També ahir es van detenir a 17 persones en el marc de l'operatiu dut a terme aquest dimecres pels Mossos al Maresme contra la venda de marihuana i haixix a través de màquines expenedores.
Tres d'aquests detinguts són els gestors de l'empresa que des del Maresme subministraven les substàncies en un format similar el d'un paquet de tabac. La venda es feia en establiments com petits supermercats pels quals s'han fet sense inspeccions administratives als punts de venda. Al llarg de l'operatiu s'ha intervingut un miler de caixes de cabdells i resina, a més de 7.000 euros en efectius, i s'han presentat tres màquines expenedores. El cos alerta d'un ressorgiment d'activitats relacionades amb el mercat de la marihuana per arribar al públic jove, és a dir, això funcionava, que era una màquina com de tabac... En lloc de treure un paquet de tabac, et treia un paquet de marihuana,
veus?
I també els Mossos han detingut a tres homes i a una dona per la seva implicació en la mort violenta d'un altre home i l'agressió d'un altre que va resultar ferit de gravetat el passat 2 d'abril del districte de Sants-Montjuïc, a Barcelona, concretament a la plaça del Nou, a la Zona Franca.
Els quatre agressors tenen 28, 26 i 25 anys i passaran a les properes hores a disposició del jutge. Formen part d'un grup violent juvenil vinculat als Casual, que és el grup més violent dels boixos nois.
En plana cultural us destaquem que Joaquín Sabina ha omplert aquesta nit al Palau Sant Jordi en el primer dels dos concerts que té programats a la capital catalana.
Com un perro que nadie ladra a la puerta del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la piel en los labios.
A Sabina, que ha actuat amb totes les entrades esgotades i ha fet un concert on s'han pogut gaudir dels temes més coneguts i reclamats del cançoner de Sabina, d'algunes cançons que habitualment no canten directes. Així o no, Joan?
És així, és així. Déu-n'hi-do, el repàs que va fer. Sonava una mica de concert de comiat, eh?
Sí?
No vull dir res, però sonava una mica de concert de comiat.
Bé,
no
vull dir res, serà demà divendres el de comiat, perquè tindrà un segon concert que coincidirà, a més, amb un partit del Barça Montjuïc, motiu pel qual s'ha limitat l'accés al recinte.
Déu-n'hi-do.
I el Gran Teatre de Liceu ha inaugurat aquest dimecres la temporada 2023-2024 amb l'òpera Eugène Onegin de Tchaikovsky, considerada una de les obres mestres del romanticisme rus.
La proposta torna al Liceu 25 anys després de la seva última representació en un nou muntatge que fuig dels tradicionalismes i es fixa en els matisos psicològics interiors i exteriors dels personatges. L'obra es podrà veure fins al 8 d'octubre. Es tracta d'una iniciativa del segell de Christoph Loy i dirigeix Josep Pons.
I atenció a aquesta notícia cultural. La crítica teatral catalana denuncia que la productora Nostromo Live ha impedit l'accés als membres del col·lectiu perquè puguin exercir la seva feina d'anàlisi i opinió sobre l'espectacle musical The Producers de Mel Brooks, que ho dirigit per Àngel Llàcer i Enric Cambrai al Teatre Tívoli de Barcelona. Tot i això, la productora ha respost a aquest comunicat dient que aquestes afirmacions són falses.
Els crítics havien dit que la productora havia eliminat les localitats de premsa amb invitació, impedint d'aquesta manera que realitzessin la seva feina, però Nostromo Live, la productora, ha manifestat que en cap cas ha impedit ni impedirà l'accés als crítics a la producció. Per últim, ha replicat dient que si volen veure l'obra poden demanar les invitacions o entrades amb descompte a través de l'equip del Teatre Tívoli.
Gràcies, Xavi. 34 minuts que passen de les 8 del matí, plana esportiva.
La caravana.
plana esportiva us destaquem que hi ha la fita històrica del Girona, que la jornada 7 de Lliga s'ha posat líder en solitari de primera després de remuntar contra el Villarreal a la Ceràmica.
Sí, el Girona salta el lideratge de primera 3 dies abans de rebre el Madrid. Els de Mitchell van encaixar un gol al minut 49 de partit. Parejo va posar els groguets per davant des del punt de penal, però el Girona, amb la confiança per bandera, va continuar batallant i va capgirar-ho tot en 5 minuts. Al 56, un cop de cap de Dovkic, que centrada de Savinho va donar esperances a l'afició blanquivermella, i després Eric García va desfermar l'eufòria. Escoltem com ho va viure Mitchell.
Es muy bonito ver ahora la clasificación y estar una jornada en lo más alto es, bueno, para sentirse orgullosos de este club y de estos jugadores. Y hoy la afición supongo que dormirá feliz, Girona también y yo.
Sisena victòria consecutiva de l'equip de Mitchell, que per primera vegada a la història es posa líder amb 19 punts. Tot i que l'objectiu del Girona sigui la permanència, dissabte tenen una altra oportunitat per eixamplar distància. 6:45 rebran el segon classificat, que és el Real Madrid a Montilivi.
I el Real Madrid, de fet, és el segon classificat perquè ahir no va fallar contra les Palmes, que els va superar per 2-0.
Els blancs van aprofitar l'ensopegada de dimarts del Barça contra el Mallorca per sumar 3 punts davant d'un rival que no els ha posat les coses difícils. L'equip d'Ancelotti va demostrar ser superior a les Palmes, tot i que li va costar arribar al gol. A la primera meitat, els locals van xutar porteria fins a 10 vegades, però Álvaro Valles les anava salvant totes, excepte un xut de Brahim centrada de Lucas Vázquez, que es va colar al fons de la xarxa. Als 8 minuts de la represa, Joselu va fer el 2-0 amb una rematada de cap a una centrada de Rodrigo, i com dèiem, dissabte 6:45 visiten el camp del líder. El Girona, en aquest duel, no hi serà Àlava. El central va haver de ser substituït per problemes musculars i no es preveu que sigui a Montilivi. Sí que hi serà Vinícius, que ja està recuperat i ja va jugar l'últim tram de partit. Un partit en què el Barça estarà molt pendent. Els blaugranes juguen demà a les 9 de la nit a Montjuïc contra el Sevilla. D'altra banda, ahir es van jugar 3 partits més de la jornada 7. Atlètic Club de Bilbao 2, Getafe 2, Cádiz 0, Rayo 0, València 0, Real Societat 1, i avui a les 7 Celta Alavés. Per cert, encara primera divisió, l'Almeria destituït a Vicente Moreno, després de la derrota per 5-1 contra el Sevilla. És, de fet, el segon entrenador acomiadat aquesta temporada primera, després de la sortida de Quique Setién del Villarreal.
Mentrestant, a Can Barça, demà el club retreu homenatge a les internacionals del femení que fa un mes van guanyar la Copa del Món d'Austràlia i Nova Zelanda.
Després de l'aturada de seleccions, el club les ha convidat a Montjuïc per haver-se proclamat campiones del món. Aquest homenatge es farà abans del partit del Barça-Sevilla de Lliga, un partit que començarà a les 9 de la nit i que es preveu complicat pel que fa a la mobilitat, perquè coincideix, com dèiem, amb el concert de Joaquín Sabina al Palau Sant Jordi. La recomanació del club és que la gent pugi a Montjuïc a peu o en transport públic perquè reforçaran les línies.
I encara en futbol, el Sant Andreu continua viuen el somni de la Copa del Rei després d'eliminar el Lleida als setzens de final de la Copa Ref.
La primera meitat ha estat força igualada entre tots dos equips. Els lleidatans han dominat els primers minuts i els andreuencs els ha calgut alguns minuts més per acabar d'anar-se trobant. I a la segona meitat, amb els moviments de la banqueta, ha arribat el gol dels locals. Ernest Forgas ha estat l'únic que ha aconseguit marcar i el porter Nil Torreguitar ha hagut d'intervenir perquè els de la terra ferma no capgiressin el marcador. Ara el Sant Andreu haurà de jugar dues eliminatòries més per endur-se un bitllet per la Copa del Rei. Primer haurà de vèncer l'Eje als vuitens de final.
I en futbol internacional, el Manchester City de Pep Guardiola ha quedat eliminat de la Copa de la Lliga.
Un gol d'Alexander Isak ha condemnat els citizens que no han pogut remuntar contra el Newcastle. El City, doncs, s'ha acomiadat abans d'hora de la Carabao Cup, on hi ha classificats, entre altres, el Chelsea, el United, l'Arsenal i el Liverpool, que jugaran els vuitens de final.
En poliesportiu us destaquem que el Barça d'handbol visita avui la pista del Porto de la Champions.
Aquest partit de la tercera jornada arrencarà a 6:45 de la tarda. Es disputarà al Dragao Arena el dia en què el club portuguès celebra els seus 130 anys d'història. El Porto encara no ha perdut cap dels dos primers partits de Champions i els ha guanyat per la diferència d'un gol. Però és que el Barça ve de superar de 12 el Magdeburg alemany, que és qui defensa el títol. Per cert, que d'aquí uns dies es farà oficial la renovació del tècnic blaugrana de Carlos Ortega, que continuarà a la banqueta del Palau fins al 2026.
I avui també comença l'ATP 500 de Pequín, que dona el tret de sortida a una gira asiàtica que acabarà amb els Master 1000 de Xangai i que estarà marcada per l'absència de l'actual número 1 del món, Novak Djokovic.
De fet, el serbi descansarà fins al Master 1000 de París, que començarà el 28 d'octubre. L'altre integrant del top 10, que serà baixa a Àsia, serà el nord-americà i actual número 8 del món, Taylor Fritz. Davant d'aquestes absències, Carlos Alcaraz serà primer cap de sèrie del torneig, el murcià debutarà demà contra l'alemany Yannick Hafman. Del dia d'avui destaca el partit d'Àlex de Miñor contra Andy Murray.
I d'altra banda, els amants dels esports de motor, especialment de les motos, estan d'enhorabona perquè l'any que ve el Mundial tindrà més curses que mai.
En tindrà 22 i el campionat començarà al març i acabarà el novembre a València. El Mundial de l'any que ve recupera el Gran Premi de l'Aragó, el circuit de Motorland. Per tant, hi haurà 4 curses en territori espanyol. El de l'Aragó, Jerez, València i el de Catalunya. El Gran Premi català tornarà a ser a la primavera i en comptes de disputar-se al setembre com fins ara, es farà del 24 al 26 de maig. De la resta de curses es repetirà el Gran Premi de Portugal i el Gran Premi de l'Índia i, a més, hi ha un altre Gran Premi pendent d'homologació que serà el del Kazakhstan. Per cert, que Àlex Márquez ha fet una piulada a Twitter on ha fet broma dient que amb aquest calendari tan atapeït acabaran tots solters i demana que montin un first dates al paddock.
És que no, tinc els ulls molt oberts.
Molt.
Molt oberts. Bueno, doncs endavant.
Sembla bé,
això? I que vagi Telecinco, no?
Allà. També, també, per què no?
Lobato.
Veus?
Ui. A retransmitir-ho, sí, tot plegat. Sí, sí, sí.
Gràcies, Anna. 5 minuts i arribem a 3 quarts de 9 del matí. Anem a la cara B.
Caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
I si obrim la cara B d'aquest programa, ja ho sabem que saludem a Núria Ros. Núria, què ens expliques avui a la cara B?
Doncs avui viatgem fins a una presó, val? Avui és més trist tot plegat. Mira. Concretament, fins a la presó de Lleida, on aquesta setmana hi han ingressat un home de 66 anys i una dona de 60 per haver estafat, atenció, més d'un milió d'euros a 4 asseguradores i a la Seguretat Social simulant accidents de cotxe.
Déu-n'hi-do.
Com ha anat tot plegat? Mira, segons informa el diari Segre, tot plegat va passar durant els anys 2010 i 2015 en dos accidents de cotxe diferents. En un d'ells estava implicada la dona i en l'altre l'home, és a dir, es van repartir, un accident cadascú. Llavors, sembla ser que en tots dos casos, en els dos accidents, hi havia un denominador comú i és que els estafadors havien pagat 2.600 euros als conductors dels altres vehicles perquè xoquessin contra els seus cotxes.
Ep.
Clar.
2.600.
Sí, en un cotxe, en una persona li van pagar 2.000 i a l'altra 600, no sé.
A una li va sortir barat,
sí,
el tema.
Sí, sí. Per tant, senyores i senyors, tenim una parella que un bon dia va decidir guanyar diners pagant a tercers perquè s'estampessin contra els seus cotxes i així poder cobrar l'assegurança. Bàsicament, el resum és aquest, eh? Sí,
sí. No està bé, no?
Això no està bé.
No, no està bé, ara, no. Tens raó.
Llavors, al principi no els hi va sortir malament perquè van arribar a estafar fins a 1.200.000 euros a les assegurances. De fet, atenció, perquè a la dona li van arribar a donar una invalidesa. Per tant, podríem dir que al principi malament no els hi va sortir.
No, seria el de 2.000 euros.
Exacte. Però ho diuen, que les mentides tenen les potes curtes, per això l'any 2017, dos anys després de l'últim accident, els Mossos d'Esquadra els van detenir després que un detectiu privat d'una de les asseguradores, estafades, els denunciés. I sort que se'ls va detenir perquè, en aquest cas, segons fonts policials, en aquell moment estaven planificant un tercer accident.
Home.
Per tant, no paraven, eh?
Clar.
No paraven. I, clar, arrel d'aquesta detenció hi ha hagut un llarg procés judicial, però ara hi ha una sentència ferma per estafa agreujada que els farà tornar el 1.200.000 euros estafats i, a més, l'home haurà de complir una condemna de 7 anys i 9 mesos, mentre que la dona haurà de complir condemna de 6 anys i 5 mesos de presó. Per tant, massa bé al final, no els hi ha acabat
sortint.
No els
hi ha
anat,
eh? No els hi ha anat.
Clar, jo aquest matrimoni, aquesta parella, els hi diria la propera, si voleu guanyar diners, doncs us poseu a treballar com tots.
Ara, com no? Tothom. I
exacte.
Punt. Prou d'estafa. Més cosetes, va?
Va, sí. Canviem de tema, però seguim parlant d'estafes, perquè en un dia com el d'avui toca avisar als nostres oients de que potser els estan estafant.
Atenció a l'arma, eh?
Sí, aquest és el toc d'alerta de la caravana. Atenció, perquè la Policia Nacional Espanyola està alertant d'una nova modalitat d'estafa, en aquest cas d'una ciberestafa que afecta directament a la Policia Nacional, com dèiem. El per què? Doncs perquè l'engany consisteix en la suplantació de la identitat del cos de seguretat de l'Estat per distribuir virus informàtics als dispositius de les víctimes. Una mica la línia de les estafes d'avui en dia, eh? Concretament, i atenció al que explicarem, l'estafa arriba en forma de correu electrònic, com la majoria, on els delinqüents es fan passar per la policia espanyola per citar la suposada víctima a comparèixer davant l'oficina de denúncies per una acusació de robatori agreujat. Val? Fins aquí ho entenem, ho controlem.
Sí, sí, sí.
Val, amb aquest fals correu electrònic, els ciberdelinqüents el que fan és buscar que les víctimes entrin a un enllaç que s'hi adjunta, que només clicar-lo, atenció, perquè infecta completament els telèfons mòbils i qualsevol ordinador. Per tant, aquí ja no has de posar una dada, és que si cliques, l'has pifiat. Ja.
No s'ha de clicar mai a res.
No, exacte. Per això ja ho dèiem, la policia subratlla la importància de no entrar, de no clicar cap mena de link que ens arribi a través de correu electrònic per part de la Policia Nacional i, sobretot, que ens fixem en el text, perquè normalment aquests textos van acompanyats de faltes d'ortografia. Mm-hmm. I, en principi, la Policia Nacional no hauria de fer faltes d'ortografia.
Els estafadors, en principi. Aquí punxen, eh? L'ortografia punxen els estafadors.
Va, en principi. Bueno. Però, sí, sí, sí. Per tant, ja ho sabeu, si en els propers dies us arriba un correu electrònic per part de la Policia Nacional on us citen, atenció, a l'oficina de denúncia perquè us acusen de robatori agreujat, no hi feu cas, directament el que heu de fer és ignorar o eliminar el missatge, aquest correu electrònic. No patiu, perquè si heu fet alguna cosa malament ja ho sabreu d'alguna manera o altra.
Sí, sí. Clar, en casos de suplantació d'identitat ja està malament suplantar la Policia Nacional. Jo crec que s'endú el premi Tontaco de la setmana, també t'ho dic.
Sí, sí, sí.
Anem a la notícia musical.
Sí, va, i avui la notícia musical ens la porta Manuel Turizo.
Ando manejando por las calles que me dejaste, oyendo las canciones donde me dejaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide.
Què? Em sabríeu dir el nom de la cançó que acabem d'escoltar o no?
El nom no, l'estil sí.
Sí.
I el nom?
Bachata.
Val.
Bachata.
Bé,
sí, sí.
Molt bé. El que acabem d'escoltar és La Bachata, un dels grans èxits de l'artista colombià Manuel Turizo, que, tot i que aviat farà un any des que es va publicar, segueix sonant a tot arreu com si d'un single nou es tractés, eh? Segurament que heu sortit a alguna discoteca, a algun bar musical, i heu escoltat aquest tema.
Jo ja n'estic una mica cansada, ja,
sí?
Ha sonat tantes vegades.
Molt, ja.
Sí, sí, està molt sonat,
ja...
Mireu, en aquest cas heu de saber que l'èxit d'aquest tema ha superat totes les expectatives i s'ha convertit en un dels temes més sonats de l'any passat, també d'aquest, i ha aconseguit ser la cançó número 1 durant el mes d'octubre a la llista Los 40 i ha acumulat més de 1.000 milions de reproduccions. Jo normal que l'hàgim escoltat.
Sí, ara, no, jo també la vaig escoltar molt, Per això l'he ratllat, ja. Clar, des de l'octubre de l'any passat.
Clar, fa. Llavors, dit tot això, avui volia parlar de la Bachata i del seu compositor perquè en una entrevista a l'emissora Los 40, el mateix Manuel Turizo ha revelat quants diners ha guanyat amb aquest tema.
Amb un sol tema, eh?
Amb un sol tema.
Va,
teniu alguna idea? Voleu fer alguna aposta?
Tinc ni idea, però
és que el món de la música...
Serà una pasta gansa.
Aquestes cançons que donen la volta al món i sonen tantes vegades, no vull ni imaginar-me.
Serà un paston...
Feu alguna...
Que em posarà de mala llet.
Xifra, va.
Ostres, és que jo...
Què?
No sé.
50... A veure, milions, evidentment, però sí, no sé si milions. Són dos xifres o tres. Dos,
bona,
no?
Bona aquesta, dues, sí. Què?
Dues.
50 milions d'euros.
10 milions. No, jo 10, va.
Jo dic 50.
Sí, 50
10
és moltíssim,
eh? 10 val,
eh?
Ah.
No sé.
Sí?
Potser és una xifra.
No, clar, clar, no, dius que clar, el món musical tampoc...
Igual són 20 euros, saps? Igual
són 25
euros.
Exacte, per pagar el cafè.
Mireu, doncs atenció, perquè gairebé un any després de la seva publicació,
sí.
Manuel Turizo ha guanyat un total de 4.100.000 dòlars.
Escolta'm, no està malament.
No està gens malament.
Per una cançó.
No és tant com ens esperàvem.
No estem
parlant
d'un disc, eh?
No, no, una cançó, un single només.
Una cançó que li va costar fer 5 minuts, un dia de que estava avorrit.
Compte en passar-se amb la Bachata, eh?
No,
és molt xula, la cançó, eh?
Sí.
El que us deia, 4.100.000 dòlars, que vindrien a ser gairebé 4 milions d'euros amb aquest tema, amb la Bachata. Per tant, també era una mica excusa per acabar avui la cara bé amb aquesta cançó,
està
perquè dona aquest bon rotllo que necessitem.
Sí, sí, sí. Som-hi, doncs?
I t'anava a dir que potser ens haurem de mirar de compondre un tema.
Sí?
Ui.
Espera't. De compadre un tema, no sé, però...
De posar els micros.
Si queden micros vius, si queden micros... Cuidado, que està el Candy
sí,
per aquí.
Sí, t'has quedat tot bé?
Sí, fan el guió.
No, ha sigut el micro que ha volgut ballar la Bachata.
I exacte,
com,
exacte.
Ja comentem tot.
Anem a la Bachata?
Som-hi, va.
Vinga.
Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré. No sé pa' qué, si me lo sé de memoria.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Pràcticament 7 minuts i arribarem a les 9 del matí. Mirin, tal com era previsible, aquest dimecres Núñez Feijóo no ha aconseguit els suports necessaris per ser investit nou president del govern espanyol. El candidat popular ha aconseguit 172 vots de Partit Popular, Vox, Unión del Pueblo Navarro i Coalició Canària, mentre que PSOE, Sumar, Junts, Esquerra, Bildu, PNB i BNG hi han votat en contra. Demà, el líder del Partit Popular es sotmetrà a una nova votació on necessitaria majoria simple, és a dir, més vots a favor que en contra. En aquesta segona votació tampoc està previst que rebi més suports que els de dimecres, per tant, també està previst que no prosperi tot plegat. Avui a la caravana hem volgut convidar a Gerardo Pisarello per parlar sobre aquest debat d'investidura. Gerardo Pisarello, que és primer secretari de la Mesa del Congrés i diputat de Sumar. Senyor Pisarello, molt bon dia i gràcies per ser a la caravana.
Què tal? Molt bon dia, un plaer.
Senyor Pisarello, què esperen de la votació de demà? Creuen que Feijóo pot aconseguir suports a contrarrellotge?
Home, jo crec que ha fet tot el possible perquè això sigui impossible, no? El que hem vist a Feijóo, doncs, és un candidat incapaç de sumar ni un sol vot més al suport que tenia de l'extrema dreta, de Vox, i que des de l'inici, diguem-ne, no ha intentat convertir-se en un candidat creïble a la presidència de govern, sinó que ha militat primer, diria jo, en el partit de la repetició electoral. Diguem, aquest era el seu objectiu. I després en intentar sobreviure al seu fracàs com a cap de l'oposició. Per tant, fa temps que el senyor Feijóo ha renunciat a la possibilitat de ser investit. No? Ha trencat tots els ponts en tota la resta de forces polítiques que no li donaven suport abans de l'investidura, amb insults, amb paraules molt grosses, no? Contra el Partit Nacionalista Basc, contra els partits bascos, els partits catalans en general. No, això ho dono per perdut. El que no sé és si Feijóo aconseguirà sobreviure o si tindrem un Pablo Casado 2 i ja a Gènova, a Madrid, que són les plenes decisions del Partit Popular, ja estan pensant en un altre nom.
Sí, com sigui, creu que anem cap a eleccions, senyor Pisarello?
No, jo crec que hi ha unes possibilitats d'investidura que estan allà del candidat del Partit Socialista, de Pedro Sánchez. es ve treballant. El que ha quedat clar és que Feijóo no té aquests suports, i no té aquests suports perquè clarament no tenen un projecte polític, diguem-ne, de país. El projecte polític del Partit Popular li sobren milions d'espanyols, de catalans, de bascos, de gallecs, i ara nosaltres el que sí que creiem és que és possible una investidura a partir d'una majoria que es cregui el tema de la plurinacionalitat, que es cregui el tema d'una agenda social com la que necessitem en un context de moltes dificultats econòmiques com les que tenim sobre la taula, i estem treballant per això, estem treballant per això. Per això estem treballant, diguem-ne, perquè l'amnistia, la possibilitat de passar pàgina a Catalunya i d'obrir un nou temps centrat a la política i no als tribunals, sigui possible. Per això hem treballat, no?, també perquè passi una cosa que semblava absolutament impossible, com que és que el català, el gallec i l'euskera es puguin parlar amb normalitat al Congrés dels Diputats d'Espanya, que es diu fàcil, però això que semblava impossible ja ho tenim, i pel que hem vist en aquests dies no té volta enrere. Esperem que això contribueixi a que tinguem la investidura, i després, un cop allà, bueno, dedicar-nos també a intentar, com li dic, tirar endavant una agenda social. Sempre tenim present una cosa al cap, una investidura entre partits i forces que són molt diverses, i un govern entre forces que són molt diverses, no és fàcil. Hi ha una confiança que s'ha d'anar construint a poc, però quan tens d'abans com a alternativa aquest Partit Popular que va de la mà de Vox, i que allà on governen ja estan impulsant polítiques de retrocés tan dures com les que estem veient al País València o a les Balears, doncs jo crec que això pot operar com una cola, no?, per tenir també un cert sentit de la responsabilitat i per fer possible aquesta alternativa plurinacional, que nosaltres volem que també sigui una alternativa plurinacional amb justícia social i amb justícia climàtica.
Ara ens ho deia, estem treballant per aquesta aquesta alternativa. Sigui com sigui, també ens deia que no serà fàcil, perquè l'alternativa sí que és aquest govern de coalició entre PSOE i Sumar, però amb el suport de Junts, Esquerra, Bildu, PNB i BNG. Tot plegat fa que la legislatura que ve sigui molt més complicada que la legislatura passada?
Bueno, jo crec que és una legislatura complexa per la decisió aquesta tan oberta del Partit Popular diguem-ne, d'anar de la mà de Vox, no?, de pràcticament, diguem-ne, governar al servei de Vox, de permetre-li a Vox, d'obrir-li a Vox les portes, com ho estan fent a un munt de comunitats autònomes. Aquesta radicalització de la dreta, aquesta constatació que a Espanya no hi ha una dreta espanyola mínimament civilitzada, moderada, que sigui capaç de reconèixer, diguem-ne, quan hi ha alternatives parlamentàries que tenen més suport que la seva i que està permanentment en una situació destituent, no?, per la via que sigui, acusant els adversaris d'il·legítims, acusant els adversaris, ara és, d'infames, no?, per les posicions que defensen, inventant-se, com hem vist ahir, ja amenaçant en que si els governessin aprovarien un delicte de deslleialtat constitucional simplement perquè no combregues amb el seu programa. Bueno, això fa que no sigui senzill fer política democràtica amb una certa normalitat. Però també crec que obliga a la gent que tenim conviccions democràtiques, doncs, a fer un esforç. A fer un esforç i un esforç que, a veure, és que en un estat com l'estat espanyol no hi ha cap altra alternativa. O es governa la plurinacionalitat amb un sentit també de cohesió social, o no hi ha una alternativa mínimament viable. Les altres alternatives són incendiar-ho tot. I, per tant, nosaltres treballarem per això, sabent que és difícil, però sabent que és l'única possibilitat i que tots els actors ho veuen. Perquè jo estic convençut que dins d'Esquerra Republicana, de Junts per Catalunya, del Bloc Nacionalista Galec, del Partit Nacionalista Basc, d'EH Bildu i de moltes altres forces polítiques, tothom té plena consciència de quines són les quatre cantonades, no?, d'aquest debat, i que s'ha de fer un esforç. Es pot tenir una legislatura on es pacti